Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Reunió avui a la 1 del migdia a Barcelona entre el conseller de Salut i l'Ajuntament de Lloret. L'alcalde encapçalarà la comitiva de representants municipals i d'associacions de veïns. Plegats demanaran a Antoni Comín, el conseller, que es mantinguin les urgències nocturnes al CAP durant tot l'any. A banda d'exposar-li les raons per disposar d'aquest servei més enllà de l'estiu, presentaran al conseller les més de 8.000 signatures recollides, així com el manifest. D'aquí a uns minuts recordarem les paraules de Jaume Dolçat, l'alcalde, que evidencien que la d'aquest dimecres, la d'avui, és una trobada molt demanada i esperada. També explicarem que al llarg d'aquest matí Lloret participarà en una sessió de treball amb 6 associacions professionals de Bèlgica. La finalitat és donar a conèixer l'oferta especialitzada de la destinació pel que fa a reunions d'empresa i esdeveniments. La trobada es du a terme al Vendrell. Avui és dimecres, al bell mig de la setmana laboral, en què l'actualitat omple un dia més el bon dia, bona hora, Josep. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs ho avancem. Avui parlarem del contingut de la moció que presentarà el regidor no escrit Enric Martínez al ple del proper dilluns. Demanarà que s'enfonsi un vaixell a la costa lloretenca com a nou atractiu per a submarinistes. En parlarem amb ell mateix. També entrevistarem els clubs de rem Santa Cristina i Pescadors, que van fer un bon paper al Campionat de Catalunya del passat diumenge a Deltebre, amb el qual s'ha posat punt i final a la temporada. Les valoracions amb Joaquim Planells i Pepe Colls. També sabrem el proper repte del corredor de llargues distàncies Dani Cazalla. Serà el proper dissabte a la Ultra Pirineus, una cursa de 110 quilòmetres amb 6.800 metres de desnivell al Parc Natural del Cadí. I per acabar, Conxa Alférez, de l'Associació de Dones L'Aurora, donarà detalls de la nova temporada dels dijous de L'Aurora que presenten aquest dijous en públic. Hi ha unes quantes novetats de les que prendrem nota segurament amb ella mateixa, amb Conxa Alférez.
I també prestarem atenció a la crònica que ens oferirà Manel Cascante en aquest canvi d'estiu a tardor, a veure com es presenta el temps. També titulars i diaris, tot plegat al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimecres 21 de setembre. Un programa que ens preparen dia a dia Rosa Giral i Eduard Lanzas i qui posem veu, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
8 i 3, el que deia, donem pas a Manel Cascante perquè ens expliqui com tenim el temps. Molt bon dia, Manel.
Bon dia, Maria. Els ruixats van ser importants ahir a la tarda amb registres notables cap a la Selva Marítima, a l'extrem sud del Pla de Girona. Uns ruixats que encara, però, avui no els podem descartar del tot. Avui encara esperem certa incertesa pel que fa al temps, però ja amb menys inestabilitat. Per tant, la previsió ens marca un dimecres de cel força canviant, núvols clarianes, possibilitat d'algun ruixat de nou a partir de la tarda, però ja força més puntual que no pas ahir, i temperatures avui en conjunt amb pocs canvis. La màxima Lloret prevista voltarà la marca dels 24 graus. Pel que fa a la situació marítima, hem de parlar de vents en conjunt febles de l'est-sud-est al sud de la Costa Brava, a la Selva Marítima. La tramuntana ja giraria també a vents de component marítima a partir del migdia cap a l'extrem nord de la Costa Brava, on s'hi espera maró aquest matí, però marejol a partir de la tarda. I el temps a la resta del país ens marca un dia, en canvi, amb molt més sol a Ponent i al Pirineu. De fet, els núvols avui estaran concentrats especialment cap al nord-est, comarques de Girona i també alguns sectors de la costa central. De cara als pròxims dies, destaquem que dijous arriba la tardor astronòmica, recordeu-ho, quan passin 21 minuts, en aquest cas de les 4 de la tarda. Tot plegat amb predomini d'un temps en conjunt encara una mica variable a la tarda amb algun ruixat puntual cap al sector interior de Girona, però sembla que amb més estones de sol, amb més clarianes, si més no, aquí a la costa. Divendres, en canvi, es torna a complicar la tarda amb més ruixats i algunes tempestes a les comarques interiors de Girona, i cap de setmana, de moment, força tranquil. Dissabte, dia amb molt de sol, amb més calor, però compte perquè els mapes apunten un possible canvi de temps a les acaballes del cap de setmana.
8 i 5, repassem titulars. El rei apel·la a l'acord i al sentit del deure per superar el bloqueig polític a Espanya.
Durant la seva intervenció davant l'Assemblea General de l'ONU, Felip VI ha qualificat la situació política a Espanya de conjuntura complexa i ha fet una crida al diàleg per trobar una sortida.
El Tribunal Constitucional aparca la decisió sobre Carme Forcadell mentre discuteix la capacitat de sancionar càrrecs públics.
Molts dels magistrats no volen la nova competència de sancionar càrrecs públics que els va donar la reforma del Partit Popular. Així que el tribunal prefereix resoldre primer els recursos presentats pels governs català i basc contra la reforma, que és justament la que va dotar aquest òrgan de noves mesures per actuar contra qui en desobeeixi les sentències.
D'altra banda, crisi al grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot.
El motiu és que Podem reclama més protagonisme al Parlament i a les negociacions amb altres partits. Després de 4 hores de reunió, no han pogut consensuar qui serà el portaveu de la coalició en la qüestió de confiança.
Recordem que es debat el dia 28. D'altra banda, el secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, i el president nord-americà, Barack Obama, s'acomiaden de l'ONU denunciant les matances del règim sirià.
Ban Ki-moon ha denunciat les matances del règim sirià i ha defensat que el futur del país no pot estar únicament en mans del seu president. Ho ha dit a l'inici de l'Assemblea de les Nacions Unides, que ha arrencat amb la qüestió dels refugiats sirians i els moviments migratoris sobre la taula.
En plana econòmica, és notícia que els jutges ja poden aplicar la sentència europea sobre les indemnitzacions als treballadors temporals.
Hi ha incertesa sobre com i quan s'hi adaptarà la legislació espanyola i també temor que, quan es faci, sigui per equiparar fixos i temporals a la baixa.
Tallen la llum a una dotzena de cases de Maçanet de la Selva per motius de seguretat i per evitar risc d'incendis.
Tècnics d'Endesa desfan les connexions il·legals i l'Ajuntament ofereix als afectats ajuda a través dels serveis socials. Aquesta és la primera actuació que es fa d'aquestes característiques i és una de les vies que l'Ajuntament ha trobat per lluitar contra les ocupacions il·legals que pateix tant aquest municipi com d'altres de la comarca de la Selva, entre els quals hi ha Lloret.
Un detingut per ferir greument un patinador en un parc d'esquate de Barcelona.
Els Mossos acusen l'home de 42 anys d'intent d'homicidi per una agressió que ha portat a l'UCI de l'Hospital Santa Pau el patinador professional Michel Prado, que està molt greu.
Troben morta a Mèxic després de ser segrestada una neboda d'Àngel Maria Villar, president de la Federació Espanyola de Futbol.
La noia que treballava a la capital mexicana va ser segrestada fa una setmana quan va agafar un taxi amb la intenció de tornar a casa. El govern espanyol ha explicat que els segrestadors es van posar en contacte amb la família i aquesta va pagar un rescat, encara que inferior al que es demanava.
Més notícies. Els pediatres remarquen que el risc pel colorant del Dalsy en les dosis habituals és zero.
Després de l'alerta que el prospecte omet un possible efecte advers del colorant que conté, la Societat Catalana de Pediatria diu que la dosi considerada tòxica és molt més alta de la que recepta habitualment.
També en l'àmbit de la medicina demostren l'eficàcia d'uns fàrmacs per combatre un tipus de càncer de pulmó incurable.
L'estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge obre una via prometedora per a una patologia que ara no disposa de tractament, segons afirmen els investigadors del treball.
Un estudi calcula que un de cada 5 directius empresarials té trets psicopàtics amb rellevància clínica i mèdica.
Els autors recomanen a les empreses que dissenyin els processos de selecció de directius per evitar contractar-ne amb personalitats nocives.
L'Ajuntament de Barcelona estudia aplicar una nova taxa als turistes.
Proposa cobrar tant els que dormen a la ciutat com els que només hi estan de visita un dia amb grups organitzats.
Obrim ara a plana cultural. El Museu de la Música convida a endinsar-se literalment en la guitarra.
Un immens instrument de 21 metres de longitud és el continent de l'exposició titulada Guitar On Off. A l'exterior, les cordes sonen quan el públic les toca, el mànec revela imatges 3D de guitarres emblemàtiques i es poden tocar 4 guitarres elèctriques de lliure accés.
I també en l'àmbit cultural és notícia que Angelina Jolie ha demanat el divorci a Brad Pitt després de 12 anys junts.
Sembla que no hi ha cap tercera persona involucrada, però sí diferències de caràcter i consum de drogues per part de l'actor. Jolie ha demanat la custòdia dels 6 fills que tenen i que vol que el jutge estableixi un règim de visites per al pare.
Demanda d'en Jim Carrey per negligència en el suïcidi de la seva exnòvia.
El marit de la jove acusa l'actor de comprar les substàncies tòxiques sota un nom fals i facilitar les pastilles a la víctima de 30 anys, tot i saber que era propensa a la depressió i que ja s'havia intentat suïcidar anteriorment.
I acabem amb titulars esportius. La Supercopa de Catalunya entre el Barça i l'Espanyol es jugarà el 25 d'octubre.
El Barça i l'Espanyol es veuran les cares en la segona edició de la Supercopa de Catalunya. El partit es disputarà 2:15 de la nit al nou estadi de Tarragona.
I també en futbol, primer entrenador destituït de la Lliga, Paco Ayestarán, del València.
El motiu és clar, l'equip no ha sumat cap punt després de 4 partits disputats a la Lliga. El conjunt valencianista és l'únic de la categoria que encara no ha puntuat. 0 punts.
I després del repàs dels titulars, ens situem a les 8:11.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Tothom en guàrdia. Arriba Escaramús, el nou musical de Degoll de Gom amb 18 actors, 10 músics en directe i música del compositor de Maricel, Albert Guinovart. Escaramús, una comèdia d'amor, aventures i revolució. A partir del 23 de setembre al Teatre Victòria. Viu la llegenda amb Escaramús.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el mercat municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Aquest diumenge 25 de setembre t'esperem al Jardí de la Pau, al costat de Can Xardó, per fer un vermut solidari a benefici d'Stop Mare Mortum i un pícnic. Celebració del Dia Internacional de la Pau. Reserva taula pel pícnic al Museu del Mar o al Puntet de Lloret o Fenals. Cal portar el dinar de casa. Les begudes i les postres són gentilesa dels establiments col·laboradors. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, vermut solidari i tercer pícnic del Dia Internacional de la Pau. Organitza Plataforma per la Pau Lloret.
Atención, señores pasajeros. En breves minutos aterrizaremos en Italia.
Hey, mambo, mambo italiano.
Ya no tienes que moverte de Lloret para disfrutar de la auténtica cocina italiana. Nuevo restaurante El Brigantino, con el chef Renzo Canavesi. Auténtica pasta casera hecha a mano, carne y pescado fresco, pizza y todo cocinado siempre a la vista. Ven a probar el arrosticini, un corte de carne a la italiana. Disponemos de una bodega con más de 80 vinos y a Pandiani en la parrilla dejando la carne en su punto. Restaurante El Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28.
Mambo.
No hace falta ir a Italia para disfrutar de la auténtica cocina italiana.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Departament de Medi Ambient de Lloret de Mar.
Ja segueixes les promocions a través de Facebook de la ràdio? No saps el que et perds. Visita el Facebook de Nova Ràdio Lloret i emporta't un munt de premis. Només has d'omplir les teves dades personals al formulari que hi trobaràs i sort!
munta-t'ho bé i passa pel Facebook de la ràdio de Lloret de Mar. Més fàcil, impossible.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Bon dia, bona hora.
Ja ens marca el rellotge que passa un minut d'un quart de nou del matí. Bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Després d'aquesta breu pausa ens hi posem. I comencem destacant que avui hi ha una reunió esperada a la una del migdia a Barcelona. Serà entre el conseller de Salut i l'Ajuntament de Lloret. L'alcalde Jaume Dolçat encapçalarà la comitiva de representants municipals i d'associacions de veïns. Plegats demanaran a Antoni Comín que es mantinguin les urgències nocturnes al CAP durant tot l'any.
A més d'exposar-li raons per disposar d'aquest servei més enllà de l'estiu, presentaran al conseller les més de 8.000 signatures recollides a favor de la reobertura de les urgències a les nits, així com el manifest redactat amb aquest objectiu.
Jaume Dolçat argumenta que tenir 40.000 habitants ja és motiu suficient, però això se li suma l'elevat turisme que hi ha a la vila durant els 12 mesos i no només a l'estiu.
8.000 signatures crec que és un pes important. Crec que una representació doncs, de cada grup del consistori, una representació dels veïns també ho és. Crec que nosaltres tenim, a part de la població fixa de 40.000 habitants, doncs, tenim una gran quantitat de turistes que no només i per sort venen al juliol i l'agost, sinó tenim molt de turisme d'incerts a l'hivern, tenim molt turisme esportiu a la primavera i a la tardor, tenim turisme de congressos, per tant és una ciutat amb molt de moviment tot l'any i que és, fa que no tingui justificació que no puguem dotar un servei d'urgències tot l'any.
El tancament de les urgències nocturnes s'havia de fer el passat 12 de setembre, però la Generalitat ho va ampliar fins al dia 30.
Jaume Dolçat espera que abans d'aquest termini s'acordi mantenir-les obertes. L'alcalde remarca que la insistència de Lloret ha permès que el conseller convoqui la reunió abans del tancament.
I el que sí que era important és que ens pogués rebre abans que aquest procés doncs, arribés a culminar-se, abans que aquest dia 30 doncs, tanquin i, per tant, poder-li fer efectives. I, com bé dic, doncs, tant el Jordi Orovitz, el diputat, com jo mateix, hem estat fent gestions setmanals i a vegades gairebé diàries durant molts de mesos, fins que al final doncs, ella ha pogut trobar un forat, perquè, de fet, encara té molta gent en espera. També li hem d'agrair al conseller doncs, aquest tracte que ens ha dispensat, perquè serà la segona vegada que el anem a veure quan encara hi ha molts de pobles o ciutats de Catalunya que encara estan esperant que el rebi. Entenc que les pressions a vegades doncs, també sorgeixen efecte.
L'alcalde recorda que la Generalitat va encarregar un estudi per analitzar quins municipis necessiten urgències nocturnes i creu que la decisió final es basarà en els resultats d'aquest estudi. Tot i així, és optimista perquè creu que Lloret té raons de pes.
Jo crec que la reunió està bastant condicionada al que diu l'estudi, perquè és el que des de la conselleria ens han anat dient. El que sí que creiem doncs és que tenim raó i com que el que creiem ho defensem, I com és un tema, intentem que no sigui polític, sinó que hi estem tots d'acord, és un tema ciutadà i és un tema transversal, entenem doncs, que la conselleria doncs, ho entén això i entenem doncs, que l'estudi acabarà dient el que nosaltres volem que digui i que per tant esperem, i ja dic que és un desig i no és una realitat perquè encara no ho sabem del cert ni molt menys, és que en un futur proper doncs, tinguem urgències nocturnes tot l'any.
I com hem dit, la reunió amb el conseller de Salut, Antoni Comín, es farà avui a la una del migdia i des de la ràdio n'estarem atents.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 i 19, seguim amb un altre tema aquí al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar, municipi que participa avui en un workshop o sessió de treball amb diferents associacions professionals de Bèlgica. Al llarg del matí, els representants de la destinació mostraran a 6 entitats belgues l'oferta especialitzada en el turisme empresarial i d'esdeveniments.
Les associacions professionals provenen de tot tipus de sectors, com la indústria, metall, medicina, sostenibilitat, aeronàutica i d'emprenedoria.
Aquest workshop, que té lloc al Vendrell, l'organitza l'Agència Catalana de Turisme. A banda de Lloret, hi participen també els Convention Bureau de Catalunya, Girona, Costa Brava, Barcelona, Tarragona i Costa Daurada.
La sessió comptarà amb una dinàmica de networking en què cada destinació tindrà 15 minuts per reunir-se amb cada un dels representants de les associacions professionals de Bèlgica i acabarà amb un dinar per a tots els participants.
Bon dia, bona hora.
10 minuts i seran 9:15. El dilluns vinent, dia 26 de setembre, hi ha ple a l'Ajuntament de Lloret. El regidor no adscrit, Enric Martínez, i presentarà una moció que demana que s'esfondri un vaixell davant del litoral com a atractiu turístic pels submarinistes.
En el text de la moció, Enric Martínez recorda que hi ha altres destinacions de la Costa Brava, com Palamós, que compten amb un vaixell, el Boreas, enfonsat a 31 metres de profunditat, el qual atrau un gran nombre d'aficionats a les activitats subaquàtiques.
El regidor no adscrit afegeix que, en aquest cas, el vaixell ràpidament va quedar integrat al fons marí de Palamós i que també fa les funcions de dic submergit, protegint la platja dels temporals. Doncs tenim al telèfon el regidor no adscrit, Enric Martínez, a qui saludem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què presenta aquesta moció? Per què vol que s'esfondri un vaixell davant de la costa de Lloret?
Bé, mira, fa qüestió de diversos mesos vam tenir una reunió amb les entitats que es dediquen als centres de busseig aquí a Lloret, que són una quantitat important, són quasi bé 10 centres diferents. Ens van reunir amb ells atès que tenien aquest neguit d'intentar aconseguir, doncs, enfondrar un vaixell aquí a la nostra badia de Lloret com a atractiu turístic, que, com bé heu dit vosaltres, hi ha antecedents com el Boreas de Palamós, que és un vaixell un remolcador de la guerra mundial de l'any 40-45, i llavors el van enfonsar aquí davant de la costa. Vam parlar amb ells en el sentit de que és una activitat que atrau a moltíssima gent. El turisme de submarinistes, d'aficionats al busseig, doncs ens ajudaria a la desestacionalització de la temporada turística. És un turisme amb un poder adquisitiu força bo. Hola, Ana?
Sí?
És que m'està tallant el telèfon, no sé si és que sou vosaltres.
No, el sentim bé.
Doncs resulta que un cop reunits amb ells, doncs va començar a treballar amb el sentit de poder parlar amb la Capitania Marítima de Palamós, amb la que jo vaig parlar, no posarien cap impediment. Costes de la Generalitat hem d'iniciar els tràmits, costes del Ministeri també van parlar amb ells i ens van dir que no hi havia cap problema, que ho veien amb els ulls, i a més a més és qüestió de trobar l'empresa amb la qual he començat ja a parlar, que és una empresa de Barcelona, que el que es dediquen és a portar els vaixells, l'han de desmuntar per dintre, l'han de desballestar, l'han de descontaminar, vull dir que quedi clar que les persones que ens puguin escoltar no tinguin cap dubte que el vaixell, un cop estigui totalment descontaminat, és quan es procedirà a fer l'enfondrament. I a més, recordo que havíem parlat amb el president de la Confraria de Pescadors d'aquí de Lloret, que ens deia que una mesura que es podria optar perquè protegís la nostra platja dels temporals era fer un dic submergit a les afores de l'abadia. I això també col·laboraria amb aquest aspecte, atès que el que faríem era enfondrar, doncs, com una espècie de mort gros de 40-50 metres d'eslora, i el que faríem és senyalitzar-lo amb unes bolles i a partir d'aquí, doncs, començar a poder tramitar tots els permisos que es puguin fer. La moció, en aquest sentit, no és una feina que es pugui fer d'avui per demà, és una feina que serà feixuga, ho sabem, però hem de començar a fer els tràmits, i entenem que Lloret com a atractiu turístic, doncs, seria una molt bona opció perquè la gent que busseja, doncs, pugui venir. Hi ha altres poblacions en les quals estan enfondrant arreu de l'Estat i del món, que han pogut mirar que enfondren també avions, que enfondren vagons de tren, perquè veuen que és un atractiu, que a més el que fa és crear vida en el mar, perquè, com ja us he comentat abans, doncs al poc temps d'estar enfondrat van començar a colonitzar el vaixell espècies marines autòctones del nostre mar i amb també Posidònia. Vull dir, entenem que és una, molt bona opció i la idea és que l'Ajuntament avui ho aprovi, atès que entenem que, a part de ser una bona opció per la nostra platja, és una molt bona opció per atractiu turístic per aquest tipus de turisme.
Quan diu que l'Ajuntament avui ho aprovi, en el ple de dilluns?
Sí, sí, en el ple,
De dilluns. Sí. Ah, sap ja, quina...
Ja tenim la comissió informativa i vull dir... Sí,
ah, d'acord, d'acord.
Informativa. Ja vas amb el tema preparat i parles, ja ho tens pactat, doncs quan arribes al ple, evidentment, queda aprovat.
D'acord, i sap a priori quines seran les reaccions de la resta de grups polítics?
Bueno, jo he parlat amb la resta de grups polítics i en principi ho veuen amb bons ulls. No he vist cap grup polític que me digués en principi que podia tenir algun problema. He parlat amb el grup socialista, he parlat amb el equip de govern, he parlat amb el Lloret si se puede, Ciutadans i Iniciativa me queden pendents de parlar amb ells. Suposo que avui en el transcurs del camí cap a Barcelona podrem comentar el tema tant cap a la reunió amb el conseller i suposo que s'aprovarà, atès que és una iniciativa que el que fem és potenciar més el nostre vila i el nostre modus vivendi, que no és altre que el turisme.
I on aniria ubicat aquest vaixell?
Bé, això s'ha de tractar tant amb costes com amb marina per al tema de on s'ha d'ubicar per evitar problemes amb la navegació, amb la pesca. Una altra cosa que és que ens van comentar que aniria molt bé aquest vaixell enfonsat a la platja de Lloret és que evitaríem les barques d'arrossegament, aquestes que quan passen arrosseguen tot el fons i són duen tot. Aquestes que veiem moltes vegades aquí enganxades a mar que passen per Lloret i precisament per la tirada de l'art seria un avantatge, atès que crearíem una barrera perquè aquestes barques d'arrossegament no ens destrueixin el fons marí com ens l'estan destrossant. Llavors entenc que el que haurien de fer és parlar amb els centres de busseig d'activitats subaquàtiques que operen a la nostra vila perquè col·laborin dintre del que és aquest present projecte per poder treballar-hi i optar ells en el lloc que creguin més idoni per poder posar el vaixell. Tot i això, vull dir, evidentment, comptant amb les premisses que ens presenti tant Costes com Marina Mercant.
I, perdoni, potser és una pregunta molt òbvia, però la idea seria que també turistes que s'estan banyant a la platja hi poguessin arribar o estaria molt lluny de la costa?
No, això seria un problema perquè, a veure, com hem comentat abans, el Boreas és un vaixell que, per exemple, el de Palamós està enfonsat a 31 metres de profunditat. Han d'anar amb especialistes i amb gent professional. No poden anar a Libre Albedrío, que agafen el snorkel i agafen els patos i agafen les ulleres i el tub i s'enfonsen. Estem parlant de que serà un enfondrament uns 31 metres de profunditat com a mínim. Clar, això has d'anar amb un professional que t'agui per poder anar-hi i evitar que tinguis els perills que això comporta. Evidentment, el vaixell serà desmanegat per dintre perquè la gent pugui entrar per dintre fent unes rutes i s'ha de senyalitzar les rutes que van per dintre i entenc que això té que ser amb professionals i aquests professionals són altres que els nostres centres de busseig de Lloret.
I regidor, si això dilluns s'aprova, avui a la comissió informativa, dilluns oficialment en el ple, s'aprova el termini, quan podríem tenir aquest vaixell?
Bé, els contactes que hem tingut amb diferents empreses que es dediquen a aquests afers, doncs són prou bons i ens donen l'esperança que això es pogués fer no per la propera temporada, evidentment, perquè s'ha de localitzar el vaixell, s'ha de desmuntar sencer, s'ha de treure tot el tema que tingui i s'ha de portar aquí i, a més a més, aconseguir els permisos perceptius. No te podria dir una data perquè, clar, si te la dic ara t'estic enganyant. No crec que sigui per la temporada propera, però treballarem perquè, com a mínim, per abans d'acabar aquesta legislatura puguem aconseguir enfonsar aquest barco davant de la legislatura.
Doncs no ens digui cap data, que no volem que ens enganyi. En tot cas, quan hi hagi novetats al respecte, doncs n'informarem puntualment des de la ràdio. I per ara li agraïm que ens hagi explicat tots els punts referents a aquesta moció que veurem dilluns si finalment s'acaba aprovant en el ple. Enric Martínez, regidor no adscrit, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, molt bon dia.
Si
vius a Lloret i vols ampliar els teus coneixements per buscar feina o t'interessa millorar les teves habilitats personals, la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament organitza nous cursos de formació totalment gratuïts. Els cursos són anglès, francès, rus i xarxes professionals. El dia 23 de setembre s'obren les inscripcions. També s'han programat diversos seminaris d'empresa i emprenedoria i cursos de formació contínua com a aparadorisme, tècniques de venda i atenció al client en llengua estrangera. Demaneu més informació al SOC, Servei d'Ocupació Municipal, al telèfon 972 34 97 15, al web www.lloret.cat/promocioeconòmica. Dins l'apartat formació trobareu els requisits i tota la informació actualitzada dels cursos.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Acabem de sentir els senyals horaris de 8:45 i obrim ara Plana Esportiva per donar els resultats del Campionat de Catalunya de Rem, celebrat diumenge passat a Deltebre, el cap de setmana passat, més ben dit a Deltebre, amb dos clubs lloretencs, Santa Cristina i Pescadors.
Un i altre han dut a terme un bon paper. En el cas de Santa Cristina, ha fet podi al Campionat de Catalunya, medalla d'or per a l'absolut femení, de plata per al cadet femení i de bronze per a l'absolut femení.
En canvi, les altres dues categories, infantil mix i veterà femení, han quedat en l'última posició.
El campionat ha posat punt i final a la temporada de rem. Santa Cristina descansa uns dies fins al novembre en què reprendrà els entrenaments de la pretemporada.
Valorem com ha anat la competició pel Club de Rem Santa Cristina amb en Joaquim Planells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com valoreu des del club els resultats a Deltebre?
Doncs bé, ja ho heu dit vosaltres, no? Són molt bons. Són molt bons sobretot en les categories doncs, absolutes i en la cadeta, que van fer podi. I una miqueta doncs, consoliden els resultats que han tingut al llarg de la lliga. Les noies, si em permeteu, les noies doncs, han millorat el resultat de la lliga. Recordeu, doncs, vam acabar la lliga tot fa ben just dues setmanes a Lloret, precisament, que van quedar segones empatades a punts amb Mataró. I bé, i ara aquí al campionat doncs, han fet un cop de puny sobre la taula i se l'han portat, no? Han fet la medalla d'or. A poc que fa en l'absolut masculí, els nois doncs, van quedar campions de la lliga, amb bastant avantatge de punts. Si recordeu, doncs, aquesta temporada per l'absolut masculí ha sigut una temporada bastant llarga. Ja venien de guanyar el campionat d'Espanya a Alacant el passat mes de maig, el campionat de Catalunya de Lleu del Mediterrani i Banyoles, la lliga catalana. I bé, i ara doncs, el campionat de Catalunya doncs, ja era l'última estropada i van quedar tercers. Medalla de bronze, també molt contents, perquè és la millor temporada de la història del club, però fins i tot del rem català, podríem dir. I llavors, les categories més baixes, el cadet femení, va quedar segona a la Lliga i ha mantingut la posició i el campionat de Catalunya doncs, s'ha endut la plata, no? Que era la posició lògica. I com bé dèieu, doncs, la resta de categories que van participar, l'infantil mig, doncs, van quedar sisens, i el veterà femení sí que ha fet una millora, perquè respecte a la Lliga doncs, sempre quedaven novenes, desenes, i aquí, que eren 10 participants, doncs, van passar a les eliminatòries de dissabte, el qual ja és un gran què. I bé, llavors sí que diumenge doncs, a la semifinal ja van quedar eliminades per poder entrar a la final i van disputar la final B i van quedar vuitenes.
Llavors no van quedar en l'última posició, com ens havien apuntat aquí?
No exacte. No.
Ho corregim perquè ho teníem apuntat així. Sí. Doncs ho corregim. En tot cas, veiem que la temporada en general, pel que dius, ha estat bona. Quin seria el secret, no?, per haver arribat fins aquí?
Bueno, sí, el secret és treballar, no? Com sabeu, doncs comencem la temporada nosaltres habitualment a l'1 de novembre, és a dir, que a diferència d'altres clubs, nosaltres entenem el rem com un esport total, un esport de tot l'any, és a dir, un esport que et permeti disfrutar-lo i treballar-lo durant tot l'any i sense tindre que buscar altres esports annexes. No? I això vol dir que l'1 de novembre comencem la temporada, les categories absolutes comencen a entrenar, fem una planificació d'entrenaments que ens prepara durant tot l'hivern fins al mes de maig per poder estar en plena forma per poder afrontar la Lliga Catalana. Durant els mesos de primavera, de març fins a maig, fem competicions de pretemporada amb el Lleu del Mediterrani, també acabem fent doncs, llavors els campionats de Catalunya de Lleu del Mediterrani, que en aquest cas van quedar campions i sotscampiones a les noies aquest any, i si és bon el cas, doncs, també participem al campionat d'Espanya. I llavors, un cop finalitzat tot això, que podíem considerar una mica de pretemporada, fins i tot, excepte el campionat d'Espanya, doncs al mes de juny comencem la Lliga Catalana, que és on s'incorporen la majoria de clubs, i clar, nosaltres ja tenim una feina feta, una molt bona base, i normalment doncs, això dona els seus fruits.
Per tant, ara entenem que descanseu durant unes setmanes i l'1 de novembre ja us hi tornareu a posar.
Exacte, sí, sí, ara toca, doncs, bueno, toca primer disfrutar dels èxits, amb família, amb els amics, amb tot el club, farem sopars, després ja posant-nos una miqueta, doncs, a planificar, recollir els bots, netejar, doncs, tot el material de rem, els rems, la caseta, deixar-ho tot a punt per la temporada vinent, planificar una miqueta ja els entrenaments de cara a la propera temporada, de manera que les categories absolutes ja puguin tenir una previsió de com començarem i quan, i bueno, i ja està, sí, descansar aquest mes i mig que tenim d'octubre, i el 1 de novembre, doncs, per agafar ganes per tornar a m'empenta per de cara a la temporada 2017, que bueno, que esperem que sigui també plena d'èxits.
I aquesta temporada 2016 ha estat una de les millors del Club Rem Santa Cristina?
Sí, jo m'atreviria a dir que la millor, perquè el número de títols aconseguits potser altres vegades ha sigut superior, però no de tant de valor, no? És a dir, aconseguir campionat d'Espanya en absolut masculí mai s'havia aconseguit, de fet mai cap club català ho havia aconseguit, per tant això ja és un èxit total. A més, campionat de Catalunya de lleu del Mediterrani per absolut masculí i sots campiona les noies, també, doncs això, fer aquest doblet, doncs tampoc s'havia aconseguit. La Lliga Catalana de Llegut sí que la van aconseguir els nois fa 2 anys, el 2014, per tant aquest és el segon any que l'aconseguim, i les noies al campionat de Catalunya, acabar amb el campionat de Catalunya de Llegut català, doncs també està molt bé, no? Vull dir, és acabar la temporada de menys a més, a diferència dels nois que potser hem anat de més a menys, és a dir, van començar molt bé el campionat d'Espanya, el campionat de Catalunya, Llegut, la Lliga, al final de temporada doncs sembla que ens han acabat una mica les piles, tot i que hem fet un bronze, que ja ho firmaríem cada any. Les noies van començar, doncs, sots campiones amb el Mediterrani, sols campiones de la Lliga i han acabat sent campiones del campionat de Catalunya, no? Per tant, semblaria que encara els hi faltaria una mica més de tirada, fins i tot. I la resta de categories, doncs, la cadet femení, molt bé, perquè s'ha mantingut molt regular, segona posició de la Lliga i segona posició també del campionat de Catalunya, i això fa que l'any que ve, doncs, se puguin plantejar, fins i tot, doncs, anar a guanyar-lo, no? I la resta de categories, el veterà femení, que va començar, doncs, és una tripulació que l'hem iniciat farà un parell d'anys, doncs l'estem consolidant i s'està demostrant, doncs, que té continuïtat. En altres temps, doncs, no hi havia hagut aquesta categoria i vam apostar perquè hi hagués un veterà femení, i s'està demostrant, doncs, que té continuïtat, no? Que potser no en quant a resultats, però sí en quant a constància, doncs estan a cada regata, estan a cada entrenament, i veig, i també es nota una certa millora, perquè en aquest campionat, doncs, com us deia, van aconseguir passar a la segona fase de diumenge, no? Per tant, molt contents.
Doncs esperem que segueixin la mateixa línia la propera temporada, i per ara que vagin bé aquests dies de descans. Joaquim Planells, del Club Rem Santa Cristina, i també, no ho havíem dit, moltíssimes felicitats per aquesta bona temporada.
Moltes gràcies.
I seguim parlant de rem, ara ho fem amb Pepe Colls, del Club Rem Pescadors. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va anar per Pescadors al Campionat de Catalunya?
Bueno, tenim un gust agradós. Anàvem a opció de guanyar 2 campionats de Catalunya, al final vam fer 2 segons. Molt ajustats, però ens van guanyar.
En categories cadet i juvenil?
Sí, en cadet masculí i juvenil femení. Vam fer 2 segons llocs. El cadet masculí va ser una final superajustada, amb menys d'un segon de diferència entre el primer i el tercer, i el juvenil es van treure 6 o 7 segons, em sembla.
I la resta d'equips com els hi va anar?
Vam anar en 3 equips. Vam anar només amb categories bases. I l'altre, infantils, van fer primers de la final B, o sigui, 5enes. Però ja, per ser primer any, molt, molt i molt contents amb l'infantil.
Ens comentaves, de fet, fa uns dies, que amb les categories de sènior hi havia dificultats per consolidar els bugadors.
Sí, tenim moltes dificultats de fer les barcades, i ara un cop arriba el setembre ja la gent comença a estudiar, o tenim molta gent que ens treballa fora i se'ns fa molt difícil completar les tripulacions.
I veient com ha anat, bé, quina valoració en feu de la temporada?
La temporada, jo content. Sempre ho he dit, vull dir, mentre el club sigui tinguent més categories bases que absolutes, jo estaré content perquè senyal de futur. Amb la categoria absoluta, decepcionat per això, per no haver pogut acabar ni la Lliga. Però, bueno, és que amb falta gent tampoc te pots emprenyar ni res. Intentar fer una crida de buscar gent, ficar-nos que tindrem de treballar molt això, i intentar fer barcades noves.
Clar, perquè això és el que volia preguntar, no? Veient com ha anat la temporada en aquest sentit, com encareu la propera?
La següent temporada, o sigui, ens toca un hivern molt dur de buscar gent. O sigui, farem una batuda molt gran per Lloret i Rodalies, intentar buscar gent amb un compromís per intentar fer una barcada de cine masculí i una barcada de cine femení potents, tot el que puguem.
I com animaries, no? Per exemple, la gent que ens estigui escoltant, com els engrescaries perquè s'animessin a venir a remar?
Bueno, és un esport amb la natura, vull dir. És fantàstic poder estar en un poble com Lloret, que tenim el mar tan a prop i a vegades tan lluny. El rem és una manera que te la costa molt, el rem. Hi ha moltíssima gent que viu a Lloret que no ha pujat en una barca en sa vida, que el mar el veuen molt des de lluny, i el rem és una manera de veure'l molt a prop, el mar.
I ens comentaven Joaquim Planells que ells comencen l'1 de novembre, pescadors una mica més tard, no?
Pescadors comencem molt més tard, sí, sí. Depèn de cada tripulació, eh? Anys enrere havien començat el desembre, gener, nosaltres. Però tot depèn de la tripulació i de la disponibilitat de la gent. Si hi ha disponibilitat, es pot començar el gener, febrer, març, quan la gent vulgui. Però si la disponibilitat la tens al juny, podrà ser el juny, a més.
Doncs, Pepe, esperem que vagi molt bé aquesta crida que fareu a l'hivern, aquest missatge que has enviat, que s'acosti la gent al mar, que s'animin a venir a remar, i esperem que vagi millor en aquest sentit la temporada i sobretot que segueixin aquestes bases doncs, amb tanta força com fins ara. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
3:45 de 9.
La previsió meteorològica.
Amb en Manel Cascante. Manel, quan vulguis, bon dia.
Bon dia, Maria. La previsió ens marca un dimecres de cel força canviant, núvols clarianes, possibilitat d'algun ruixat de nou a partir de la tarda, però ja força més puntual que no pas ahir, i temperatures avui en conjunt amb pocs canvis. La màxima Lloret prevista voltarà la marca dels 24 graus. Pel que fa a la situació marítima, hem de parlar de vents en conjunt febles de l'est-sud-est al sud de la Costa Brava, a la selva marítima. La tramuntana ja giraria també a vents de component marítima a partir del migdia cap a l'extrem nord de la Costa Brava, on s'hi espera maró aquest matí, però marejol a partir de la tarda. I el temps a la resta del país ens marca un dia, en canvi, amb molt més sol a Ponent i al Pirineu. De fet, els núvols avui estaran concentrats especialment cap al nord-est, comarques de Girona i també alguns sectors de la costa central. De cara als pròxims dies, destaquem que dijous arriba la tardor astronòmica, recordeu, quan passin 21 minuts, en aquest cas de les 4 de la tarda, tot plegat amb predomini d'un temps en conjunt encara una mica variable a la tarda amb algun ruixat puntual cap al sector interior de Girona, però sembla que amb més estones de sol, amb més clarianes, si més no, aquí a la costa. Divendres, en canvi, es torna a complicar la tarda amb més ruixats i algunes tempestes a les comarques interiors de Girona i cap de setmana, de moment, força tranquil. Dissabte, dia amb molt de sol, amb més calor, però compte perquè els mapes apunten un possible canvi de temps a les acaballes del cap de setmana.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Que la Diputació no vol maniobres militars és notícia tant al Diari de Girona com al Punt Avui, explicant aquests dos rotatius que una moció insta a evitar la presència de l'exèrcit en centres educatius i de formació i també es compromet a no assistir a desfilades militars ni a cap acte similar. Un altre titular que llegim, en aquest cas a la portada del Punt, és que hi ha 5.000 gironins joves que s'han exiliat des del 2009 per buscar feina. La meitat dels contractes temporals que es fan a joves de menys de 30 anys no arriben al mes de durada. Destaca el Diari de Girona que un de cada 4 contractes temporals a joves dura menys d'un mes. Una notícia que podeu llegir també en els dos rotatius. Avalot Joves de la UGT explica que un de cada 4 persones de 35 anys continua vivint a la llar familiar. Més notícies destacades. Restauren la Bíblia en pedra de Ripoll. Comencen els treballs per frenar la degradació de la portalada mil·lenària. Un altre titular que llegim al Diari de Girona és que els marrecs de Salt faran el pregó de les fires de Sant Narcís de Girona. També és titular destacat a la portada del Punt, on hi ha una fotografia de l'alcaldessa Marta Madrenas que va anunciar ahir que els marrecs serien els pregoners posant-se una faixa. Més titulars. Llista alternativa a Pere Vila per presidir el Partit Demòcrata. Demanen 17 anys de presó per un assassí esquarterador. Ho explica el Punt. I si anem al Diari de Girona i llegim que la Generalitat obre el debat de la reforma horària a Girona i a Lloret de Mar, entre altres municipis, també es fa ressò al Diari de Girona que Angelina Jolie ha demanat el divorci a Brad Pitt després de 12 anys de relació, i en esports el sarrianenc Jordi Rivera és el nou seleccionador espanyol d'handbol.
Més titulars de la jornada. A El Periódico llegim: Europa força Espanya a canviar el marc laboral. Al diari El País, partits i sindicats demanen una reforma laboral després de la sentència europea. El Mundo: el govern i el PSOE negocien mesures econòmiques urgents. Al diari La Razón, Iglesias i Errejón: guerra oberta per controlar Podemos. L'ABC: el rei espera diàleg i sentit del deure a 40 dies de que s'exhaureixi el termini d'investidura. El diari Ara: de la Rosa protegit pel fiscal. I La Vanguardia: Iglesias i Errejón exhibeixen diferències en plena campanya.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs ho dèiem, a la portada del diari de Girona, la Generalitat obre el debat de la reforma horària a Girona i Lloret. Estan entre els 12 municipis on s'informarà la ciutadania per debatre i recollir les seves aportacions. Recordem que és una reforma que pretén equiparar una mica els horaris d'aquí de Catalunya amb la resta d'Europa. I d'altra banda, el diari de Girona es fa ressò que volen declarar no grat el gestor dels hotels tancats a Lloret. Ho vol el grup d'iniciativa Esquerra Unida, que portarà aquesta qüestió al ple de dilluns vinent, 26 de setembre, a través d'una moció.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Departament de Medi Ambient de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora.
14 minuts per les 9 i parlem ara del lloretenc Dani Cazalla, que després de ser el millor gironí i vuitè classificat a la cursa de muntanya feta al Montblanc, afronta un nou repte aquest dissabte.
Cazalla participarà de la Salomon Ultra Pirineu, Copa del Món de llarga distància. La cursa consta de 110 quilòmetres i d'un desnivell de 6.800 metres que transcorre pel Parc Natural del Cadí amb sortida i arribada a Bagà.
Tenim al telèfon a Dani Cazalla, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Parla'ns d'aquesta cursa de dissabte, com es presenta?
Bueno, amb dubtes, perquè és molt llarga i fa temps que no corro una tan llarga, però bueno, moltes ganes, sé que aniré a patir i a disfrutar a la vegada, a veure com surt.
I com es fa això de patir i disfrutar a la vegada?
Bueno, o sigui, aquelles coses que t'agraden fer, no? Però que saps que bueno, l'estona que estàs corrent hi ha moments durs, perquè és, al ser tan llarga, sempre tens moments en què, bueno, el cos es queixa i costarà, no? Llavors és molt maco, perquè corres un lloc molt maco i és molt dur, però bueno, és el que té la competició, no? Que patiràs segur.
Ah, són 110 quilòmetres. El teu ritme, amb quant de temps calcules poder-la fer?
Home, jo vull, m'agradaria lluitar per una bona posició, és Copa del Món, però penso que puc estar davant i m'agradaria lluitar per baixar menys de 13 hores.
I per estar davant, entre quants, és a dir, entre els 10 primers, entre els 5 primers?
Bueno, no ho sé, és molt difícil perquè com que a la Copa del Món hi ha molt d'estranger que no conec ni tinc controlat tots els rivals, però m'agradaria fer-ho, bueno, 20 primers mínim, però m'agradaria que fos molt menys, de veritat.
Nosaltres també ho esperem. En tot cas, com t'has preparat per poder arribar a aquesta cursa?
Pues, bueno, per sort vinc de córrer a Suïssa una Copa del Món a l'agost i de seguit vaig córrer a Montblanc també. Són dues curses una mica llargues i més o menys el que és la part aquesta del fondo de córrer a ratu el tinc més o menys controlat i res. I aquesta setmana passada hem entrenat molt dur i ara descansar aquesta setmana perquè si no no podem arribar cansats de la cursa.
I ja que parles de Montblanc, volíem també felicitar-te pels bons resultats. Com va anar?
Pues molt bé, una cursa molt, molt maca, molt dura, molt d'ambient i bé, una cursa que vaig sortir a l'inici una mica cansat perquè vinia de córrer a Suïssa, vinia de córrer una Copa del Món 6 dies abans a Suïssa i llavors estava una mica cansat i bueno, va ser tenir paciència, seguir lluitant fins al final i bueno, d'una anava més del 25è aniria més o menys i vaig recuperar fins a la 8a plaça.
Ah, quan diem que és Copa del Món, és una competició que té continuïtat o són competicions úniques, diguéssim?
O sigui, la Copa del Món està configurada per diferents proves i has d'anar puntuant i comencen més o menys al maig i acaben ara a l'octubre.
I tu hi participes també per obtenir bons resultats o et presentes a proves puntuals?
Aquest any m'ha hagut d'anar presentant a proves puntuals perquè vaig estar bastant de temps lesionat, però el que puntuo, aquest any estic més bé col·laborant amb el meu club que amb el títol personal, perquè el meu club està competint a la Copa del Món per equips i bueno, totes les proves que correm, tots els punts que traiem van per l'equip.
Quin club és?
El Massacuca.
En prenem nota també. I pel que fa a la prova d'aquest dissabte, t'acompanya gent de suport o com aguantes aquestes 13 hores que vols fer tot sol o vas tenint suports al llarg del recorregut?
Bueno, jo sempre porto alguna cosa de menjar, però la cursa aquesta et permeten fer un suport durant la cursa, perquè serà llarga, llavors pots trobar diferents punts de recorregut, algú que et deixi, que et doni menjar o et doni roba, que necessitis un camí de bambes, i en aquest cas tinc la parella que m'acompanyarà a diferents punts de la cursa i com sempre hi ha amics que també m'ajudaran pel camí.
Perquè en 13 hores és necessari fer parades tècniques o es poden arribar a fer d'una tirada?
Bueno, les parades que fas són les típiques parades d'avituallament, no? De trobar-te un avituallament i d'emprenar una ampolla d'aigua i si vols agafar un tros de taronja o el que sigui, i si el teu suport té un gel o un plàtan, doncs agafar i menjar-t'ho, no? Però no és més allò que parar. A vegades que pots tenir algun problema, que et pots fer una llaga al peu o que algun tipus de rosadura amb la roba, doncs potser t'has de canviar, no? Però a mi mai m'ha passat això, mai.
Doncs esperem que tampoc et passi aquest dissabte i al contrari, que vagi molt i molt bé la cursa. Dani Cazalla, moltíssimes gràcies per voler explicar-nos-ho aquí a la ràdio i esperem poder parlar per fer-ne una valoració i que la resposta sigui molt positiva. Moltíssima sort i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé i bon dia.
Bon dia, bona hora.
9 minuts per les 9 i acabem explicant que l'Associació de Dones L'Aurora ha elaborat una nova temporada d'activitats. La conformen una desena de propostes entre xerrades, projeccions, recitals de poesia i sortides que es faran d'octubre fins a juny del 2017.
L'entitat, que ja acumula 10 anys en actiu a Lloret, farà la presentació dels anomenats Dijous de l'Aurora aquest dijous 22 de setembre a partir de les 8 del vespre i a la sala polivalent de la biblioteca. Cal afegir que hi ha unes quantes novetats que sabrem a continuació.
Per tant, de la presentació de demà ens en parla a l'entrevista següent la Rosa.
La presentació dels Dijous de l'Aurora es complementa amb un concert de viola i violins. Tenim als estudis una membre de l'associació, Conxa Alférez. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta ja la 8a temporada dels Dijous de l'Aurora, que ja es diu aviat. És una bona xifra, aquesta.
Sí, 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 sí. Ja ens hem fet un espai, hem treballat moltíssim i ara estem molt satisfetes de tindre aquesta programació cultural, vaja.
Dijous es donaran tots els detalls, però què ens pots avançar dels Dijous de l'Aurora?
Doncs aquest dijous ens trobarem a la sala polivalent de la biblioteca a les 8 i donarem a conèixer tota la programació d'aquesta temporada. Per exemple, explicarem que començarem el dijous 20 d'octubre amb la presentació d'un llibre que es diu Si no hi ha demà, de Neus Verdaguer i Sílvia Pagès. Jo recomanaria que no s'ho perdessin, perquè serà un llibre molt interessant. Després passarem a novembre. A novembre dediquem sempre a la lluita contra la violència masclista. Tornarem a fer el concurs d'eslògan per triar la frase que presidirà els actes del 25 de novembre i farem una mica, ja no és sorpresa, la nostra performance per recordar les dones assassinades. Llavors passarem, també col·laborarem amb el Teatre de Lloret organitzant la postfunció de l'espectacle de dansa Les Mutxes, que és per assistir-hi. Això serà el diumenge 27 de novembre. El dimarts 29 parlarem dels drets humans amb la col·laboració de Plataforma per la Pau dintre dels 16 dies d'activisme contra la violència de totes menes. Passem llavors al desembre. iniciem una gran novetat d'aquesta temporada, que és un cicle de cinema en pantalla gran amb la col·laboració del Cineclub Adler. I encetarem la primera edició de Cinema i Dona, amb una xerrada sobre el projecte d'Ingrid Guardiola i Marta Sureda que porta el títol La dimensió poc coneguda, pioneres del cinema. En parlarà Marta Sureda el 13 de desembre i serà un dimarts en aquest cas.
Per tant, això és novetat d'aquesta temporada, sí, eh? Aquest cicle que uneix, no? Que parla de les dones, no? Al cinema.
Sí. Llavors aquest cicle constarà de 3 pel·lícules que es projectaran una cada mes al Teatre de Lloret.
Val. I col·laboreu al Cineclub Adler i vosaltres,
sí,
Conxa.
Sí. És que aquesta xarxa cultural es va fent ampla, la gent s'amplia perquè la gent també vol col·laborar amb l'Aurora, va tenint un prestigi, va tenint un nivell, i bueno, nosaltres oberts a que tothom que vulgui col·laborar amb nosaltres, encantats. Llavors, el 15 de desembre, les amigues de l'Àgata farem Mia Madre al gener i Fàtima al febrer. I també farem un díptic amb tota la informació. En aquesta edició també donarem especial protagonisme a diferents dones lloretenques que destaquen en diferents àmbits. I també serà més sorpresa.
Doncs déu-n'hi-do, tot el que estem aquí apuntant a l'agenda, Conxa.
Mira, i el 19 de gener l'Anna Fuentes ens parlarà de les dones en el patrimoni cultural de Lloret. El 16 de febrer tenim la doctora Joana Ruiz, que parlarà de medicina en clau femenina. El mes de març, el diumenge dia 5, celebrem el Dia de les Dones amb un vermutet poètic musical, i el dissabte, dia 18, farem una visita al MNAC per veure una selecció del seu fons amb ulls de dona. Un dels plats forts d'aquesta edició que esperem compartir amb nosaltres, perquè serà interessant. Després passem el mes d'abril i també hi ha la novetat que serà sobre literatura, per descomptat. Amb les vigílies de Sant Jordi el dia 20, la Maria Àngels Vázquez, la bibliotecària nostra d'aquí de Lloret i ben coneguda de tots, ens parlarà de dones llibres. Dones llibres, dones lliures, llibres de dones, i aquesta paraula ambigua que vol dir lliure i llibres. M'entens? És una persona que, bueno, que us encantarà, ja ho coneixeu, i que molt assabentada en aquest tema, i que segur serà molt interessant. Ho estem esperant amb il·lusió. Després passem al maig, tindrem una notària, la Conxa Àries, i el juny clourem la temporada el dia 15 amb una proposta excepcional, que nosaltres la vàrem anar a veure i ens va agradar moltíssim. És un entorn totalment literari, l'artista i activista cultural Núria de Calella, una noia que escriu, que recita, que fa poemes, amb una personalitat increïble. Ens presentarà Els quartos de la Virgínia, basat en l'assaig literari de Virginia Woolf. Ella va fer una cambra pròpia. Vol dir que en una casa, abans, ara no tant, però abans, que la dona tingués un quarto per ella, era increïble. Per què la dona volia un quarto per ella? Si era tota la casa seva, que es movia per tot arreu. L'home sí que necessitava un despatx, un lloc on escriure o on fer algun tipus de lectura. Però la dona? I la Virginia Woolf va buscar-se tindre un quarto per ella, per poder fer les seves activitats culturals. I tot això es mou en aquest context. Que la dona no s'entén que vulgui tindre un despatx o un quarto per llegir, escriure i fer les seves.
Un espai propi.
Un espai propi. Uh-huh. I tot això està al voltant d'aquest dia. I ja, per final, acabarem, com sempre, amb una actuació de final de temporada que encara ben bé l'estem amb bastant. Serà també divertida, una sortida, un viatget, alguna coseta. I aquest dijous també, mira, una altra novetat. Aquest any l'Aurora posa en marxa una sèrie de tallers que, sota el nom dels tallers de l'Aurora, es anirà repetint any rere any, com ara està els dijous de l'Aurora, i que pretenem que arribi a persones i enriqueixi el teixit social de Lloret. De moment ja tenim confirmats els tallers de dansa del ventre amb la Cristina Catalán, que començarà a l'octubre, i el d'automassatge amb la Catiana Vilan. el mes de març. Però esperem fer-ne molts, bueno, algun més per trimestre, i veurem, i us anirem informant en mailings i per les xarxes socials. Això també serà molt interessant.
Conxa, pel que veiem en aquesta vuitena temporada, tenim dues novetats, que és el cicle de cinema i aquests tallers, i les activitats començaran a l'octubre, acaben al juny, n'hem comptat més o menys una desena, que hi ha de tot, hi ha varietat
molt
absoluta,
varietat.
De temes, de temàtiques, de tot. D'on traieu la inspiració?
Doncs, mira, som, podem dir, 8 persones, la Maite Rodríguez, la Rosa, l'Helena, la Maria Galera, molts, la Marina, i tots aportem, totes, la Cristina, em deixo gent, però totes aportem coses, i totes volem, hem vist altres coses i les volem aplicar a l'Aurora. Hem anat a veure aquesta noia que vam sortir fora i la vam portar, hem vist teatre i el volem fer. Volguem, dintre de les nostres possibilitats, que són minces, el nostre treball és molt fructífer, saps? Perquè tenim moltes idees i també ens ajuden, ens ajuda, doncs, a l'Ajuntament, que ens deixa sales, la biblioteca, per favor, que ens deixa la sala polivalent sempre que la necessitem, vosaltres que feu campanya sempre que us demanem, vull dir, però ja estem fent una xarxeta nosaltres de l'Aurora, i hi ha molta gent interessada i que volen col·laborar, vaja, col·laboren.
Per qui estan pensades totes aquestes activitats? Evidentment són per dones. No?
Per dones no, i per homes. Avui dia hi ha molts i molts i molts homes aquí a Lloret que viuen igual, consideren la dona un igual, moltíssims, bàsicament la gent jove. Mira, només has de mirar les frases, els eslògans, en els instituts, la majoria són de nois. Nois i noies que en aquesta edat que estiguin ja conscienciats de que no hi ha d'haver violència masclista és molt important, perquè és el futur, m'entens? I la gent gran, doncs, s'hi va trobant, que hi ha una igualtat i un respecte a la dona. Jo penso que aquí a Lloret, la gent de Lloret, el poble, ho té bastant clar de que la dona té el seu espai.
Conxa, de cara a la presentació d'aquest dijous, que comença a les 8 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca, qui està convidat?
Mira, està convidat tothom que vingui, els esperem a tots, volem la sala polivalent ben plena a les 8, i en primer moment explicarem aquesta programació una mica més detallada i més àmplia. Donarem les gràcies a moltíssima gent que ens col·labora amb nosaltres, i després hi haurà una petita actuació d'un trio que és la Olga, la Natàlia en Vitali, que toca en viola i violí, mitjoreta, de música excel·lent, excel·lent. I després passarem a la barra de la biblioteca, al primer pis, que hi ha aquell bar, i allà tothom podrà prendre un refrigeri. I serà, pues, això, un trobanza.
Doncs en prenem nota de tot plegat. Conxa Alférez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
I gràcies a tothom per haver estat amb nosaltres. Tornem demà a les 8 en punt.